El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Comença com sempre aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils amb nosaltres tenim Bernat Picornell, Lluís Ribas i també Eduard Gené. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Ha anat bé el cap de setmana, malgrat les pluges, o gràcies a les pluges, perquè hi ha gent que també li agrada que plogui. Eduard.
Hi ha pluges i pluges, Sí? Jo suposo que aproximadament cap a les dues fins a les cinc, agradar, el que sigui agradar no crec que li agradi a ningú, però sí, és possible que algú li agradi, evident. Bé, en aquest sentit, bé, jo vaig estar en un dinar familiar, allà no es va apagar la llum, cosa que també és important en aquests casos, vèiem la pluja com queia, que també té certa gràcia, havien dinat relativament bé, doncs escolta'm, no, cap problema. Vam tenir ocasió de parlar de diverses coses, entre elles de l'entrevista de Mònica Terribas amb el president Mas.
Després en parlarem.
Després en parlarem. I el dia abans que la pluja ens va permetre anar al teatre i va veure doncs, Llibert a la Magí Mabrió, que va ser una experiència interessant.
Alguna cosa més del cap de setmana, Bernat?
Jo he hagut de remirar l'agenda per veure què havia fet aquest cap de setmana.
Que la teva agenda sempre està molt plena, que consta,
bueno,
no?
Sí, sí. I no, interessant, bueno, dissabte amb la publicació doncs, de la llei de consultes i el decret 129/2014, diguem, que convoca la consulta, però en fi, tot el que se'n va derivar, amb tenia executiva...
Després en parlem, a més.
Molt bé, doncs
això. No sé si vas participar a Patrimoni Viu.
Vaig participar a Patrimoni Viu dissabte de tarda, les activitats que s'hi feien, vam ballar els bastoners, vam ballar el grup Mediterrània, a l'entorn del claustre, que és fantàstic, diguem. I bé, molt bé.
Algun comentari sobre Patrimoni Viu en general?
A la línia el que vam acabar la tertúlia dilluns passat, diguem, dient que ja que un dia parlaríem de cultura, i que Patrimoni Viu també es mereix un capítol, diguem, perquè la idea és molt bona i va començar molt bé. Ara no sé si és que s'ha desvirtuat una miqueta o què, en el sentit de que aquest any era relacionat amb el tricentenari i vaja, hi ha moltes coses relacionades amb el tricentenari més enllà de paradetes que pots trobar a qualsevol fira medieval de Catalunya, doncs no he vist, tot i que hi eren, diguem, però hi havia algunes coses petites, però crec que hem de donar-li una miqueta més doncs, d'envergadura al tema, i no sé si pressupost, perquè no, crec que el pressupost amb el que compta Patrimoni Viu és petitet, per no dir molt, 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 molt petit, i això dificulta doncs, la possibilitat doncs, d'encarar les edicions del Patrimoni Viu amb la correcta direcció, diguem, que demana doncs, cada una de les temàtiques, sigui vinícola, industrial, etc.
Lluís?
Jo no vaig fer res, vaig estar treballant a casa, vaig estar dissenyant.
Mai és molt això,
coses.
Eh?
Sí, però vull dir, no vaig sortir pel carrer, la pluja em fa por, perquè no estic fet de gaire bona qualitat i sempre que plou m'encongeixo una mica més i francament vaig estar treballant tot el cap de setmana, vaig estar treballant a casa meva, al meu estudi.
De fet, del Patrimoni Viu jo vaig passejar per la fira que hi havia a l'interior del recinte del monestir i a mi em va sorprendre, perquè jo pensava que seria una mena de fira relacionada amb el 1714, però vaja, relació directa amb el 1714, no hi havia res. Sí, no, doncs Miquelets diumenge, pobres, que més, els va plorar i estaven dinant allà a la plaça del Rec, jo els vaig veure allà tapadets esperant que passés el xàfec i no
van poder.
Però la fira en si, que en teoria havia de tenir una relació, almenys es va vendre així, en 1714, clar, jo vaig passejar per allà i vaig veure estelades, que jo crec que en 1714 estelades no, encara no. Després una sèrie de productes que estava bé la fira en si, però clar, no tenia la relació aquesta que ens van dir, vull dir que la fira podia haver estat aquest dissabte, diumenge o cap de setmana que ve, vull dir que estava molt bé, però...
La fira medieval que s'està fent aquests darrers anys, diguem, aquí a Sant Cugat, és exactament el mateix, en quant a paradetes i en quant a activitat així... de dia a dia, és a dir, de fet, per exemple, els bastoners veiem Patrimoni Viu, però veiem de la mateixa manera pues qualsevol altre esdeveniment, festa tardor, etc. No? Llavors, clar, no ho sé, De fet, crec que seria interessant que les entitats, és a dir, les entitats ja tenen prou feina com perquè a sobre hagin doncs, de cada dos per tres inventar-se coses, no? Però sí que és cert que els moments en què, per exemple, jo recordo un patrimoni viu en el qual el grup Mediterrani doncs, va ballar a la fàbrica, diguem, de Martí Pol, una miqueta doncs, ambientant-ho i tal, això jo crec que li dona una riquesa important, no? Clar, cada any no pots anar inventant mil històries perquè al final, doncs, no acaba, les entitats no acabaran desenvolupant el que realment fan i el que els hi toca, no? Però sí que és cert que vaig trobar a faltar una miqueta doncs, de contextualitzar una miqueta més. De fet, el tricentenari gaudeix d'una sèrie d'espectacles, hi ha un PDF, diguem, amb tot d'actes i espectacles doncs, que prefabricats, diguem, que tu pots fer el teu poble, i crec que no n'hi havia cap aquí a Sant Cugat. No costa res agafar el catàleg que ha dissenyat la Generalitat de Catalunya i gastar-te una mica més de diners i portar doncs, la Sílvia Bel, que recita poemes de no sé què.
És que la convocatòria del tricentenari aquí es va fer a correcuita, amb un, que ara recordo perfectament, va venir el Miquel Calçada, va estar amb la alcaldessa, van donar uns impresos que els havien acabat fent probablement aquell dematí, la majoria de convocatòries no tenien data, la majoria de convocatòries a més estaven fetes sobre una sèrie de coses que ja estaven muntades dins del calendari, podríem dir, normal. Per tant, no hi havia només adjetivar els actes dins del patrimoni. Tu parles de la Sílvia Bel vindrà a la setmana de la poesia, ja té un acte...
Però no és l'acte del tricentenari.
No. Vull dir que vindrà i que, per tant... Sí. A vegades dona la sensació, i no sensació, sinó de que s'ha pensat que calia estar present en un tipus de commemoració com aquesta, i a correcuita es fa una cosa i després hem de solucionar-ho. Clar, el concert que fa l'Orquestra Simfònica Sant Cugat el fa el dia Sant Jordi, el fa exactament igual. Per tant, no podem situar-lo com una cosa específica d'aquesta commemoració. I aquest tipus de coses pequen precisament per això. No tant d'improvisació, sinó de pensar que amb la voluntat només de fer-ho, automàticament es generaran una quantitat d'energies i una quantitat de creativitat que, com dius molt bé, doncs, ha de ser una cosa preparada de veritat, una cosa que sorgeixi perquè realment aquell grup, aquella entitat o el que sigui ho vol fer. Llavors, pintar-ho una mica així... Jo, per exemple, això del mercat medieval i d'aquesta història, n'he vist molts, molts, bastants. I al principi, parlo de fa 25 anys, doncs tenia un sentit. Jo recordo el primer que vaig veure, tots els que estaven allà fent el mercat, tots eren francesos, tots. Tots venien de la zona doncs, de la Provença, o venien de la zona d'Occitània, etc. I a poc a poc això es va anar. Però, clar, quan tu en un mercat medieval hi ha un que veu xutxes, doncs clar, que són xutxes medievals, deuen ser xutxes medievals segurament, però clar, perdona,
però igualment tu un mercat medieval
no quadra.
A Montblanc, tots els productes que veus al mercat de Montblanc són productes medievals o que es poden trobar òbviament doncs, en aquella època. Sí, sí. No trobaràs xutxes a Montblanc.
No
costa res fer, o sigui, posar una sèrie de bases, escolta, qui les compleixi entre i qui no. És senzill,
diguem. Per això, una pena.
Jo, a mi em sap greu que les coses s'acabin fent per inèrcia. I jo no dic que el patrimoni viu sigui per inèrcia, perquè durant molts anys crec que ha fet coses doncs, bastant interessants, però hem d'evitar caure en aquesta inèrcia, no? Com ja ho llenço aquí, com crec que ha caigut, per exemple, la Festa d'Ardó. La Festa d'Ardó, per mi, és una inèrcia doncs, de fa molts anys i que ara mateix doncs, no sé si acaba de tenir el sentit amb el qual va començar. No sé, vosaltres ho direu millor perquè jo no hi era, diguem, com va començar. Però, no sé, crec que cal reflexionar-hi.
Lluís, volies dir alguna cosa?
Sí, no, senzillament volia dir que tens raó, que a vegades les coses segueixen perquè, bueno, té de seguir... però es van desvirtuant, i aquí sí que es tindria de donar un cop de mà i les coses que es tenen ganes de fer-les, i les ganes que és aquesta cosa que es fa perquè és de costum, doncs poder esborrar-les i ja està, no?
De fet, a més, divendres vam tenir entrevista amb l'alcaldessa, va haver-hi tota la polèmica sobre el pacte per la nit, que hi ha hagut aquests canvis d'horaris sobre les terrasses dels bars, que ara a partir de l'1 d'octubre hauran de tancar a les 12, i també es va acordar que els concerts hauran d'acabar a la mitjanit al centre de Sant Cugat, i ella va dir una cosa, més enllà del pacte per la nit, però que també pot servir per activitats com el Patrimoni Viu i altres, que s'ha de descentralitzar d'una vegada les activitats múltiples que té Sant Cugat al llarg de l'any. Ella diu que hi ha una sèrie de places a Sant Cugat que tenen tota la pressió d'aquestes activitats, tothom vol fer les coses a la plaça d'Octavia, i és normal, bàsicament perquè és l'escenari més bonic, i a més és per on passa més gent, però diu que s'ha d'intentar repartir per evitar, doncs, que els veïns de certes zones
problema,
estiguin
és que,
fins als nassos.
El problema és que això la gent no ho entén. O sigui, quan dic la gent, vull dir, o sigui, els que organitzem i participem de les activitats en el pacte de nit, de fet, jo volia fer un apunt avui, no? que a mi em sap terriblement greu com estan en el tema, perquè va haver-hi un consens poques vegades vist en aquesta ciutat entre totes les forces polítiques, entre alguns representants d'associacions de veïns, entre entitats, entre el govern, en fi, que no havia existit mai, i això es va entendre, i això en el pacte de nit està parlat, està recollit i està explicitat que les activitats no poden ser sempre a la plaça de l'Om, no poden ser sempre a la plaça del Ric, sinó que hi ha múltiples places a Sant Cugat, i és que està posat, o sigui, tant que ha d'anar rotant, que han d'estar, hi ha una llista de places, clar, a mi després això em sorprèn, no, és que hem d'anar rotant, no, ja ho sabem que hem d'anar rotant, de fet és que ja ho vam acordar que aniríem rotant, però malgrat així, perquè de fet s'ha anat rotant bastant, i si eren moltes entitats que han hagut de fer el seu concert doncs a un lloc on no havien demanat i tal, no? I vaja, tinc la sensació que ens posem per davant coses que, vaja, jo creia que estaven assumides almenys fa pocs mesos, estaven assumides per tothom,
No, una cosa és que dius, hi ha aquest conveni de fer aquesta descentralització i fer una sèrie d'actes. A la pràctica això no s'ha portat. Però jo penso que en aquest moment la incidència més gran i l'actuació a resposta per part de l'Ajuntament, que és de l'alcaldessa, està sobre les crítiques que han pujat moltíssim sobre les terrasses de bars. O sigui, el nivell d'ocupació del carrer, és a dir, a veure, ho diré d'una altra forma, la manera d'ocupar el carrer de les terrasses del bar no és correcta. Dic la manera, no el fet que hi hagi terrasses.
Jo crec que el problema no és dels bars,
No. Però, vull dir, si s'autoritza un lloc que hi hagi una terrassa, que s'autoritza amb un nombre determinat de metres quadrats en funció de la capacitat que tingui el propi establiment, etcètera, tots sabem que això no és així. O sigui, hi ha un cas concret a la plaça d'Octavià Maquiavent, l'últim que s'ha instal·lat a la plaça d'Octavià, que hi ha uns bancs, d'aquests bancs que a mi tant m'agraden, que no tenen respatller, o que pots estirar-te a dormir, però no pots recusar l'esquena, cosa que per la gent a partir de 60 anys és fantàstic.
Sí, i escolta, i de 30, eh? Jo 30. Sí.
Bueno, doncs aquells bancs i els arbres que hi ha, eren una espècie com de límit d'aquesta terrassa. Aquests bancs estan superats. Ara els bancs estan dintre de la terrassa, per entendre'ns. Clar, això es veu. Això no cal anar a cap medir res, vull dir, està claríssim. I allò, doncs, persisteix igual. Igual com les terrasses que queden davant del centre cultural, el xamfrà, aquell fantàstic tal, que hi ha unes terrasses que ja han posat una taula més, amb la qual abans passava dos, de costadet, tocant-se bé, apartadets, ara ja no passen dos, sí. Passa una persona. Però si a més hi ha un lletre del bar que està col·locat allà a la cera, a la porta, llavors ja has de fer una mica de curva per poder passar. I quan arribes a l'extrem, a la cantonada, llavors hi ha uns que han estirat per tapar aquí el sol, i ho han fet de tal manera que llavors hi ha l'arbre aquí a la dreta i allò a l'esquerra, i llavors ja també no pots passar. Mentre no et vingui un skating embalat per davant o una bicicleta per darrere. Això pot sonar, diu, aquest tio és un tio molt vell i per tant no entén el que és l'evolució de la societat. I jo dic, no. Aquest tio és un tio racional, que pensa i per tant sap que hi ha coses que no poden ser. Perquè la cera, una cera que tingui un metre i mig o màxim 2 metres d'ample, no pot permetre dues taules sis cadires i que passi la gent amb un cotxet. No ho permet, físicament. És una llei física, no és cap problema de tipus subjectiu.
Lluís. Home, jo diria, jo estic d'acord amb menys una cosa. Ja, vells ja, ja comencem a ser-ho. Ara, amb tot el que més estic totalment d'acord amb tu. No, amb que dic, no ets vell. Comencem a ser-ho, eh?
Dic només... No, jo ho havia dit sempre.
No, des de luego és veritat. I el que passa, a mi em fa molta pena, sempre que vaig a passejar per aquí a la nit al monestir, la gent que viu aquí dalt, perquè, escolta'm, és
sí, però la gent... Bueno, no sé, jo hi veig davant de l'estació i a l'estiu, cada dos per tres hi ha obres. I hi ha una màquina que té unes pales, que remou les pedres, baixa les pales, remou les pedres, puja les pales, es mou una travessa, baixa les pales, remou les pedres, i així successivament, durant tota la nit, davant de l'estació de Sant Cugat, i a l'estiu, amb la finestra oberta, tot plegat. Escolta'm, quan els meus pares van anar a viure allà, ja sabien que hi havia la via del tren. Hi ha alguns casos d'aquí a Sant Cugat que quan van comprar el pis o van llogar aquell pis ja sabien que ja hi havia terrasses. Home, aquí... A la plaça Augusta hi havia un bar, es deia Augusta, que vaja, no sé, sí, fa molts anys que hi era, diguem.
Però tu dius molt bé, hi havia un bar.
D'acord, hi havia un bar. Bueno, però en qualsevol cas, jo tinc la sensació que hem arribat a uns nivells de ja no de queixa, sinó de possibilitat de queixar-se. Perquè tu quan ets l'únic que et queixes, doncs, bueno, potser quedes com un friqui, no? Però com que tothom es queixa, de les campanes, es queixa dels grills de Goy Favaga, dels xiulets de l'àrbitre el dissabte i el diumenge al matí, de Goy Favaga, no, això és real, eh?
Sí, no, ja ho sé, però hi ha nivells de... Per això deia que jo parlo com a parlar que tinc, però penso que parlo racionalment. Aquesta és la diferència. Hi ha coses que són irracionals. Jo no puc anar a un lloc... comprar un pis o senzillament llogar-lo i queixar-me que toquin les campanes. I això és absurd, no? Això és absurd. Com aquells que s'anaven a la zona del Baix Empordà i es queixaven de que feia pudor de vaca. Doncs sí, escolti, perquè aquí al costat, doncs, vostè no veu que aquí, quan va venir aquí, ho veia que hi havia les vaques aquí.
Hi ha una expressió en anglès que és yes, but not in my backyard.
Sí, sí.
O sigui, és clarament el que passa aquí a Sant Cugat, perquè quan vam fer el pacte de nit, de tant en tant, es deixava caure un veí a defensar el seu pati al darrere. Punt. La resta, que els donguin.
Sí, sí.
Així, clar, i a mi em sembla, o sigui, en fi, lamentable. I ara tornem a obrir el capítol de la carpeta de Can Solà com a possibilitat de fer concerts. Mira, a mi, en general, no em sembla malament que hi hagi un lloc habilitat especial per fer concerts. Ara, com més lluny millor, doncs, perfecte, però crec que no és el model en el que hem d'anar caminant. És més, quan vam començar a repensar la Festa Major i vam treure doncs, damunt de la taula la possibilitat doncs, que hi haguessin una sèrie de places, en aquell moment, barraques, vam determinar que era, per nosaltres era molt millor fer menys festa, diguem, però més al centre, és a dir, acabar més d'hora però fer-ho més al centre, que no pas estar a Can Solà fins a les 7 o 8 del matí, diguem. Això és una cosa assumida, diguem, no? I jo crec que en general la gent que està a les places ja ho assumeix, això, la gent de Festa Major Alternativa doncs, ho assumeix, la gent de l'Espai d'Arrel assumeix que, doncs, que la festa no s'acaba a les 6 del matí. De totes maneres, hi ha molts pobles de Catalunya, moltíssims, i en ciutats grans i Granollers, per exemple, que fan una nit que tota la nit hi ha coses, però bueno, aquí Sant Cugat encara no hi hem arribat, però en tot cas hi ha una sèrie de coses que per mi estan assumides, o semblava que estan una mica assumides, doncs, pel sentit general, diguem, de la gent que organitza i munta festes, que ara, doncs, malgrat tenir assumits aquests plantejaments, tornem una mica endarrere, no? Que l'explicació del pacte de nit, que ara mateix el que hem fet és una congelació, que no és una derogació, que se n'ha de tornar a parlar, no, si de parlar, escolta, oberts estem. Ara, quan tu arribes a un consens absolut sobre un tema i resulta que després doncs, no hi ha aquest consens, doncs a mi em sembla, no sé, preocupant.
No sé, em sembla que té això una mica...
Jo el tema de les places, per exemple, des del Consell de Cultura vaig ser un dels primers que vaig dir que em semblava ideal. Em semblava ideal per dos motius. Un, perquè la gent sabia, o sigui, tematitzar una mica la plaça,
correcte,
encara que no sigui el 100%, volia dir una orientació per la gent. I a la vegada servia per una altra cosa que a mi em sembla interessant, que és el passeig d'una plaça a una altra, que això comportava que la gent es mogués, sí, i que la gent a la vegada donava la vida en el circuit aquest que es podia fer. O sigui, en aquest sentit jo el trobo perfecte. Per mi el problema no tant és aquesta concentració, que no s'acaba només amb aquesta nit de festa total en què tothom hi participa un tant per cent molt elevat i que per tant no hi ha cap problema, o en dos dies. El problema està en cada dia de la setmana concentrat sobretot amb els dijous, divendres, dissabte i diumenge, quan a més hi ha algun lloc que hi ha algú que fa una oferta...
Però hauríem de mirar...
Deixa'm acabar. Que fa una oferta especial de preu perquè es concentri en un punt determinat. I la gent que va a aquell lloc a prendre per un euro una cosa que li costa molt més en altre moment, no s'ho pren en el bar, sinó que s'ho pren al parc infantil. I llavors el parc infantil es converteix en tot el bar aquell que està fent aquesta oferta. Aquest punt és el difícil de poder discernir, perquè, escolti'm, vostè vol fer això aquí, bé, doncs fiqui tot el personal aquí dintre, doni-li el que vostè vulgui, que el de sobre ja s'ho trobarà, evidentment, però això és un altre tema. Però no, és que llavors s'estén. I com sabem perfectament, i aquí hi ha un tertulià dels que ve durant la setmana que li passa a casa seva, la gent que surt d'un local determinat se'n va a l'entradeta de l'Escala perquè és una entradeta acollidora, i llavors allà doncs continua la festa, i si convé fer un xiqui-xiqui, un xinguin-xinguin, doncs també ho fa.
Què vol dir això?
No es veu, però tothom ja ho entén, perquè quan queda un condó a terra tothom ja sap més o menys què vol dir el que ha passat.
Una còpula.
No s'actava de bufar i fer globus, precisament. S'actava d'una altra cosa. En fi, no, i això passa i seguirà passant.
Passa que el que acaba és una campanya de conscienciació en aquest sentit, que òbviament no resol tots els mals de la nit, però comença a posar les bases, doncs, perquè la gent entengui que cal respectar el personal dels veïns, diguem, quan se surt d'un local. Això està recollit al pacte de nit. És a dir, és que clar, o sigui, hi ha una sèrie de coses que debatudes, pensades, repensades, en el qual doncs, et ve un tècnic i t'explica la problemàtica, i et ve un altre de Barcelona i t'explica doncs, quin és el seu cas, etcètera, et mires documentació d'altres ajuntaments, s'elabora un pacte de nit, es pacta una sèrie de coses, això està pactadíssim,
que sí, que
i
sí,
no es desenvolupa.
Estic d'acord.
Algun comentari més, Lluís? Que veig que apuntes coses.
No, sobre el tema aquest, no? Perquè bueno, es diu que està parlat, tothom fa el que vol, i això es tindria d'ordenar, perquè aquí hi ha interessos, dos interessos bàsicament, i estem de posar d'acord perquè un i l'altre tregui un rendiment de la seva llibertat, no?
Parlem de política o no? No, què volies dir? No, és que veig que tens una cosa apuntada, que tens moltes ganes de dir.
Una cosa que per mi és molt important. Primera, que es va inaugurar la còmica a València.
Sí, sí, ho tinc aquí preparat.
I després una cosa molt important, que Marc Carreter ha presentat la pel·lícula i li han fet una crítica estupenda al New York Times.
Asmodèxia.
Sí, i això és important també dir-ho, i perquè, bé, és gent d'aquí Sant Cugat que surt a fora amb molt èxit, més a més. O sigui, em sembla que això és molt important dir-ho.
A més, que consti que anirà també a Sitges, es modeix.
Sí, també va a Sitges.
Explicat,
o sigui que, però bueno, que jo això ho coneixo bé, però que el New York Times et faci una crítica no passa sempre, vull dir que és molt, molt important, i amb ell s'havia fet una crítica molt àmplia, a més, o sigui, és molt important. Felicitats, Carreter.
L'estic aquí veient la crítica, o sigui que si algú posa New York Times Asmodèxia, la trobarà de primeres, i Déu-n'hi-do, sí, és bastant llarg.
És molt important, és molt, molt important.
I ara Sitges també, o sigui que, escolta'm...
Tenim un triomfador aquí a Sant Cugat.
Perfecte. Ara sí, parlem de política. El Consell de Ministres aprovarà aquest matí en una reunió extraordinària els recursos que presentarà, possiblement també avui, davant el Tribunal Constitucional contra la Llei de Consultes de Catalunya i el decret de convocatòria del 9 de novembre. Uns recursos que han estat avalats per unanimitat pel Consell d'Estat, que es reuní aquest diumenge d'urgència perquè avui el gabinet de Mariano Rajoy tingui sobre la taula el seu dictamen. Els informes del Consell, cal explicar-ho, no són vinculants, però sí que són preceptius, serviran de base per signar els dos recursos d'inconstitucionalitat. Aleshores, arribarà el torn del Tribunal Constitucional. En paral·lel, hem tingut declaracions d'Artur Mas, ahir en una entrevista a La Sexta. Mas diu que el procés català no va en la línia de la desobediència civil, sinó que s'està fent des de la democràcia i la legalitat. I també hem de remarcar que els ajuntaments ara tenen 10 dies per confirmar els llocs de votació per a la consulta del 9 de novembre. Cuap.cat, ara d'aquí breus instants, publicarà la llista dels llocs que la Generalitat ha proposat a Sant Cugat perquè siguin els punts de votació per a la consulta del 9 de novembre. Ja els podem dir que són els habituals on anem a votar els santcugatencs normalment. I ara l'Ajuntament haurà de respondre, i tenint en compte que va dir que donaria suport a la consulta, doncs seran aquests els llocs on, en teoria, haurem d'anar a votar el 9 de novembre. Algun comentari? De tot? Ho dic en teoria, dic, perquè no sé com acabarà tot plegat. Jo...
Escolta, en principi el que has començat és per dir olé. Olé, perquè, escolta'm, ja ho sabíem tot, això. Hasta sabem la sentència del tribunal. O sigui que, perfecte, escolta'm, borrem-ho, ja està fet, això. Ja ho sabem tot. Bueno, jo... Senzillament sembla una vergonya, però una vergonya tan gran, que surti una senyora, la vicepresidenta del govern, i digui tot el que passarà, inclús la sentència del tribunal. Vull dir, em sembla que estem en un país, diuen de pandereta, jo diria de conya. Perquè, esclar, que no hagi sortit cap membre del Tribunal Constitucional i hagi dit, escolta'm, que això és feina meva, volen fotre a favor de posar-se amb les seves... O sigui, em sembla una vergonyosa, una vergonya tan gran que avui t'he dit que estava molt emprenyat. Esclar, és una... Estic vivint en un país que no és el meu i no entenc res. No entenc res. O sigui, això, una vergonya. Però, a més, bueno, es fa, de Mas, pues es fa, suposo que fa el que pot. Però hi ha tantes coses que m'estranya. L'altre dia va sortir al Canal 6, la Sexta, va sortir el director del Mundo, que va dir que en Pujol i en Mas eren uns corruptes. Ho va dir així, ho va repetir dues vegades, no?
Em podria dir que eren uns lladres, pitjor. Ja ho han dit.
Bueno, és que van dir que eren corruptes. Aviam, el Pujol ha dit que ha fet frau fiscal. Això és indiscutible. Vull dir, és un defraudador. En Mas, que jo sàpiga, encara no ha passat res. Jo vull que en Mas posi una querella. Perquè si no posa una querella, què vol dir això? En Mas està en aquest moment representant-se a tots. En Mas no és una persona particular que pot dir passo el tema i ja us ho fareu. O sigui, per mi és molt bèstia que es digui públicament que en Pujol i en Mas són corruptes i no passi res. I no hi hagi cap moviment. No ho entenc. Senzillament no ho entenc. I tot això, com està liat tot tant, em preocupa molt. Em preocupa moltíssim. Em preocupa molt que en Pujol sortís al Parlament,
la Comissió del Parlament
i no aclarís res absolutament.
Jo penso que sí que va aclarir, eh?
Home, jo sí, jo penso que va aclarir, que va explicar una pel·lícula que pot ser
la història del seu pare, diguem.
Sí, perquè, bueno, pot ser, és molt maca, però em sembla que menys l'Alicia aquesta, que no té vergonya, que va demanar alguns drets, els altres diputats van ser molt correctes amb ell, no pot ser que a sobre s'emprenyi. O sigui, estic en un moment que, com deia en Raimon, jo no sóc d'Eiximon.
D'Eiximon.
Vull dir, i després passa el que també deia en Llach, que la gallineta ha dit prou. O sigui, que després s'estranya que surtin Podemos, surtin totes aquestes històries, perquè la gent està ben emprenyada. Amb els partits tradicionals, per dir d'alguna manera, estan emprenyats la gent. Estan molt emprenyats perquè veuen coses que no s'entenen. O sigui que estic molt emprenyat. Tot el que passarà ja ho sé jo, perquè ho han dit, ja diran que no i tot això.
Sobre el Mundo, avui aquest diari publica un article on intenta relacionar Artur Mas amb la comissió de delictes. En aquesta ocasió el diari afirma que la policia fiscal de Liechtenstein hauria enviat un informe a les autoritats espanyoles sobre les activitats de la família Pujol, en el qual sembla que s'afirmaria que el president podria estar vinculat amb les seves activitats. La policia de Liechtenstein diu al Mundo que secundaria aquesta informació en dades públiques d'arxius, registres i bancs de dades. És una notícia que més recull VilaWeb, perquè el Mundo no permet l'accés directe, ho dic perquè és qui ha fet el resum.
A veure, a mi em sembla que la setmana aquesta que han passat quedarà a la història, almenys a la història personal dels que vivim ara en aquest moment. No sé si la memòria històrica ho mantindrà molt temps segons què. Per exemple, el pas del expresident pel Parlament, jo diria que quedarà diluïda d'aquí poc, perquè sortiran coses pitjors encara.
Segurament.
Amb el cas aquest. Perquè, a veure, l'expresident Pujol, com ell ha repetit per activa i per passiva, diu que ell no... va dir-ho amb to enfadat. O sigui, la reacció d'en Pujol a la segona part, diguéssim, de la seva estada davant de la comissió, va fer reaparèixer el pitjor Pujol de la història.
Sí.
El pitjor.
Sí. Soberbi.
I efectivament, i no es va enfadar només l'Alicia Sánchez Camacho, que ella no queria, es va enfadar tots. I el senyor Rull no va poder manifestar el seu enfada perquè no pot. Però és que tots, des d'ICB, passant per Esquerra, jo recordo que la representant d'Esquerra va estar perfecta, no?
Sí, perfecta, molt bé.
Està perfecta perquè va dir, escolti'm, vostè no es pot renyar. Vostè ve aquí i ens renya, vostè ens renya a nosaltres. O sigui, hi havia una tira del Batllori, que és un tio que m'agrada molt, i que deia, diu, això és com si tu arribes a casa teva i et trobes amullada dintre robant-te el pis, i et fot bronca perquè has arribat massa aviat. Has arribat d'hora i clar, no has deixat d'acabar de fer la feina. Bé, aquest és un aspecte. O sigui, l'aspecte del Pujol, jo per mi això continuarà i continuarà perquè el que és evident, i qualsevol persona sap, i no cal ser ni contrària a la convergència, ni contrària a Pujol, ni contrària a la independència, ni en absolut, és que la família Pujol ha viscut del fet de que el seu pare i el seu avi fos el president del país durant 23 anys. I això ho sap tothom, ho sabien tothom. I, efectivament, el que ha passat és que quan s'ha trencat la intente cordiale, que estava per sota, quan s'ha trencat això han dit, a por ellos. I ja està. I aquí no cal que donem més voltes, amb matisos, podem dir el que vulguem. Però, clar, hi ha coses que no es poden fer de forma impunament durant sempre, a menys que es trenqui. Això és igual com a la presó en aquest moment, a Espanya, hi ha una sèrie de senyors, el senyor Matas, per exemple, el senyor Gerardo Díaz, que estan a la presó perquè els seus propis els han deixat anar a la presó. No perquè, pel que hem fet, sinó perquè ha de caure algú de la banda. I com que ha de caure algú, doncs cauen aquells que han fet les coses pitjor en el sentit dels seus propis companys. I per acabo, Pep, i en quant a les declaracions que ha fet, o sigui, l'acció de la signatura del dissabte de la consulta, les entrevistes fetes per Mònica Terribas a la nit, i l'entrevista que li va fer ahir aquella senyora que ara no recordo...
Anna Pastor,
que jo el primer... Jo, si hagués contestat, li dic, un moment, senyora Pastor, si no em deixa explicar... Vostè em fa una pregunta, jo li contesto, però deixi'm que acabi de contestar-li, i quan acabi de contestar-li, vostè em fa una altra pregunta. Quan no m'estigui fotent així, perquè no ho arreglarem. Bueno, en quant a això, aquest és... Són tota una sèrie de parts d'un procés que ja està escrit. Ja està escrit. I estic anant portant fins al punt del forat del dia 10.
Bernat.
Jo començo pel final, pel tema de consulta, diguem. Hòstia, les declaracions de... Perdó. Les declaracions del govern espanyol de l'altre dia, després doncs, de la signatura doncs, del decret, vaja, podríem posar-les en blanc i negre, amb una mica doncs, de imatge trencada i tal, i semblarien d'una altra època, no? Perquè, en fi, la portaveu va utilitzar unes expressions i unes paraules a mi em semblen, vaja, del tot, com a mínim, reprovables, però és que ens tornen a uns anys, doncs, en fi, de dictadura, diguem, no? Perquè parla d'una doncs, nació i tal, doncs d'una manera que vaja, que no sé si feia temps que no sentíem, no? I, bueno, una miqueta el guió està escrit i ara, doncs, ara ve, jo crec, l'interessant, no? Les properes setmanes, a veure com es desenvolupa, etc. I aquí ve, és a dir, perquè, clar, fins ara ha estat un afer intern del govern espanyol i de l'estat espanyol i, per tant, doncs, la resta de gent no s'hi ha posat, la resta de països no s'hi han posat i jo crec que seguiran sense posar-s'hi massa gens, diguem, no? Però, clar, en el moment en què realment l'estat espanyol doncs comenci a fer passos complexos d'explicar, diguem, a nivell internacional, jo crec que aquí veurem coses interessants, diguem, perquè una cosa és que hi hagi una manifestació de 2 milions de persones i que no et deixin votar i tal, però quan això es manifesta realment, doncs, en fi, crec que veurem coses, això, interessants i sobretot em quedo, doncs, amb un parell de coses, no? Em quedo amb que divendres va haver-hi compareixença de Jordi Pujol i tots els partits doncs, li van explicar doncs, com modestament ho veien i l'endemà estaven doncs, al Palau de la Generalitat, excepte Iniciativa, per cert, doncs, donant suport doncs, a la signatura del decret. Per tant, si volien que el cas Pujol doncs, desinflés tot una miqueta, vaja, òbviament, si s'ha de ser curt, diguem, per pensar-ho, però òbviament doncs, no ho han aconseguit. I és més, no crec que mai ningú hagi entès doncs, el cas Pujol com un... abandonem doncs, l'opció de la independència, sinó justament el contrari, em quedo amb això. I la segona cosa és doncs no sé què volia explicar ara.
No pateixis.
En qualsevol cas, o sigui, i tornant al tema del cas Pujol, a mi bueno, en fi, em va semblar una telenovela, diguem, la compareixença al Parlament de Catalunya, va explicar doncs, molt bé la història del seu pare, la història del cotó, la història dels dòlars a Espanya, com entraran, com sortien, molt bé, molt maco. Em va semblar denigrant que aquest senyor fotés una bronca com la que va fotre al Parlament. És que a mi em sembla, vaja, o sigui, absolutament fora de lloc, desmesurat. Òbviament tot això està clar, aquestes coses doncs es pacten, suposo que amb els seus advocats doncs ja ho devien tenir parlat així. No respon absolutament a res excepte a una insinuació doncs d'una reunió amb Mariano Rajoy i tot plegat, però no respon absolutament a res. I un senyor que diu que té un ple respecte a les institucions del país i va al Parlament i fa això, em sembla, vaja, no sé, bueno, jo em vaig emprenyar molt, em vaig emprenyar perquè vaig pensar, hòstia, sí, encara ens fot la bronca, no? I bueno, no ho sé, a veure com acaba tot plegat, però el que dèiem abans, no? Que els que cauen són els, no els que han fet coses pitjors, sinó els que es queden sense suport, vaja... no sé si és el cas d'en Pujol, però sí que és cert que està espanyol, doncs, tant va llançant la sonda, a veure si que van sortir.
Moltes polítiques nord-americanes que han vist a la història de la màfia, doncs ho expliquen molt clarament. O sigui, quan es para el capo i diu, nano, t'ha tocat a tu. T'ha tocat a tu perquè vas cagada. I com que l'has cagada, ho sento molt, però estàs ja sentenciat. I els propis se'l carreguen. Mm-hmm.
Però això vol dir que hi havia una entesa entre el catalanisme autonomista i el centralisme del Partit Popular i del PSOE.
Jo tampoc...
És a dir, Pujol, que la cosa no es desmadri a Catalunya, que no es passi d'una línia vermella que és la independència, tu fes el que hagis de fer, nosaltres farem el que hagis de fer i negociarem de tant en tant quan necessitem el teu suport, competència amunt, competència avall.
Exacte.
I aquí el que ho rebenta tot, de fet, és l'Estatut. És a dir, Maragall porta un estatut al Tribunal Constitucional amb el suport de tots els partits, excepte el Partit Popular, es pensen que allà es tancarà el debat i el Partit Popular, el porta al Tribunal Constitucional, rebenta el pacte i, de fet, ara estan tornant a fer el mateix moviment, perquè estan portant el mateix Tribunal Constitucional.
El Partit Popular fa això i, a més, fa una altra cosa que encara és pitjor, que és sortir al carrer amb l'ajuda inestimable de l'Església Catòlica, amb el Rocco Valera, amb gorra blanca de visera. Només faltava que se la posés al revés, la visera al cartell, llavors ja hagués sigut increïble. I amb aquesta ajuda va per tot Espanya demanant signatures.
Que hi ha vídeos a YouTube. Home. Aquí és on se firma contra els catalans.
Contra els catalans,
exactament. Pues senyora, sí, firme, firme. I dius, home, a veure, contra els catalans... Home,
és que clar, és que la història, en aquest cas tenim la sort o la desgràcia de tenir molts documents gràfics i auditius i visuals, cosa que abans no existia, era una cosa que passava de boca a orella. Escolta, ha passat això. Sí, no, ara es veuen, no? Exacte. Aquell senyor que diu, os catalanes, depredadores, unos lobos...
Però, escolta, però això és una cosa històrica. Mira, l'altre dia vaig anar amb un sopar. Hi havia un arquitecte aragonès, no diré més. Un arquitecte aragonès de la meva edat, o sigui que... I diu no, diu, és que jo vine aquí a Catalunya a fer la carrera d'arquitectura, no? I diu, claro, diu, i jo odiava los catalanes. O sigui, si va vindre a fer la carrera aquí, devia tindre 19 o 20 anys. Diu, és que és lo que m'ensenyaron en mi pueblo. És terrorífic, això, eh? Sí, diu, i luego jo descobrí que erais gente normal. Diu, me casé con una catalana i hòstia, però clar, això és molt greu, és molt...
Però
vull dir, que el teu pare t'ensenyi a odiar a un senyor de manera abstracta, vull dir, d'una manera genèrica, amb un senyor, dius, hòstia, quin país estem? Quina societat tenim? I això no passava ara quan les firmes de l'Estatut, sinó passava, vostè, fotre 40 o 50 anys. Dius, això és terrible.
I deia que inclús ha evolucionat, o sigui, inclús ha evolucionat en pitjor. És a dir, jo viatjant per Espanya fa 40 anys, 45 anys, en segons quins llocs, no tot arreu, en general, no hi havia segons quin tipus d'actitud tan marcada, tan definida, en absolut. I a mesura que ha passat el temps, això s'ha anat convertint cada vegada en més agressiu, en molt més agressiu. I està en funció d'una sola cosa, que és la manifestació de la meva realitat. Tu em veus així, no? Jo sóc així. O sigui, la discussió típica clàssica després d'un dinar de 4 gots de vi, quan ja el dinar ja està avançat i la cosa... La discussió clàssica és dir, però tu per què hables en català con tus hijas?
Però
aquesta, o sigui, aquesta incomprensió d'una realitat, d'una vivència natural, aquesta incomprensió, aquest considerar una cosa estranya allò que és natural, és quan et trobes amb la impossibilitat
de raonar.
I he fet molta pedagogia en aquest sentit. Però al final de tot m'adonava de que no quedava clar.
Però un senyor d'Alcobendas, de Sevilla, de Valladolid o de Madrid, si va al quiosc, quina pluralitat informativa es troba respecte a Catalunya? Si la gran pluralitat que té algú a Madrid és posar la Sexta el dissabte a la nit, que es feia un debat sobre Catalunya, sobre la independència de Catalunya, i no hi havia cap tertulià a favor de la independència, quina pluralitat o quin missatge li pot arribar a un ciutadà espanyol de bona fe que consumeix aquells mitjans de comunicació? No dic que s'ho empassi directament, però clar, si veu que tot...
A diferència d'aquí, perquè totes les tertúlies, les grans cadenes radiofòniques, en fi, el 23-24, el Puntcat, a tot arreu hi ha gent dels dos bàndols, faltaria.
Que això, el que dius, que moltes vegades es nega que no, que la pluralitat i tal, a contrastant.net hi ha un article en què es fa una, diguem-ne, base de dades de qui ha participat i qui no a les tertúlies, i es veu que hi ha una pluralitat que a vegades fins i tot els partidaris de la independència estan en minoria, quan en teoria en el Parlament doncs, hi hauria d'haver-hi una majoria, no? Però vaja, que tu pots trobar a Catalunya de tot, no? Vull dir,
la única possibilitat de que hi hagi una actitud diferent, com dius, en un de Covendas, doctor Hondardó, doncs,
amb tots els respectes, vull dir, que
no, evidentment, l'única possibilitat que hi ha és que tinguin una vivència personal com aquest explicava, com aquest arquitecte d'Aragó, no hi ha cap més. És a dir, quan venen els parents del meu gendre, d'un dels meus gendres de Madrid, que venen molt sovint, venen cada any venen i van a estiuejar i se'n van a la platja Empúria Brava, per dir alguna cosa, doncs, i veuen els meus nets...
I no fan olor sofre, no?
No, i que parlen, i que parlen en castellà, i que parlen en castellà quasi millor que ells, doncs, no, ells ja ho tenen claríssim, no tenen cap problema, ja ho entenen.
Jo com a nota personal vaig dir que vaig treure bastant de millor nota a castellà a la selectivitat que no passa a català, eh?
Per exemple, no, és que és veritat, és així. No. Llavors, clar, el problema no és aquell, i sobretot quan hi afegeixes la discussió, per exemple, discussió i no entrevista d'ahir, aquesta discussió. Era fer veure, escolti senyora, però si el problema no és... A veure, jo no estic ara valorant si el govern de la Generalitat funciona al 100%, però el fet dels diners, de poder disposar o no, els diners, com hi va haver-hi tres vegades, com poden fer el País Basc, escolti, aquests senyors no es queixen d'això.
Hem de marxar perquè gairebé són les 10, faltant tot just 50 segons, sí. Ens haurem de veure dilluns que ve. Sí. El Bernat Picornell, moltes gràcies, que va amb la samarreta groga, no sé si perquè avui hi haurà manifestació contra...
No, era la primera samarreta de la pila, sí? Diguem, però sí.
Lluís Ribas, moltes gràcies, i també Eduard Gené, gràcies als tres, i ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé, bon dia. Gràcies.